L'Info Migdia.
És dijous 18 de gener, arrenquem un dia més l'Info Migdia, saludant Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Avancem continguts en titulars, comencem. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha anunciat l'ampliació del servei d'atenció domiciliària fins als 30 llits, coincidint amb el 30è aniversari de la seva posada en funcionament. Els pacients eviten l'ingrés a l'hospital i són atesos per equips especialitzats en el seu domicili. Andrea.
Preguntarem a la cap del servei quins són els beneficis concrets d'aquest servei que s'estès en d'altres centres de la xarxa de salut pública i a quins pacients es recomana.
Parlarem avui amb Mercè Díaz, cap del servei d'atenció domiciliària de la Corporació. Aquest matí hem seguit, continuem fent-ho a aquesta hora, la compareixència a petició pròpia de Juan Ignacio Zoido sobre l'actuació policial que ell mateix va ordenar, que va ordenar el seu ministeri per l'1 d'octubre a Catalunya. D'ell en parlàvem ahir justament per la pregunta que va anunciar que formularia el senador D.H. Bildu, John Iñárritu, sobre els fets de la nit de l'1 d'octubre a l'exterior de l'Hotel Vila.
Una pregunta directa que sentirem a l'Info Migdia d'avui i que el ministre Zoido ha esquivat. El titular d'Interior del govern del PP ha refermat que l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya va ser proporcionada i emparada en el seu deure per garantir el compliment de la Constitució i l'ordenament jurídic. El ministre també ha qualificat el cost de l'anomenada Operació Copèrnic en total 87 milions d'euros, ha dit.
Una compareixença que segueix aquesta hora, compareixença del ministre d'Interior a la Comissió d'Interior del Senat. Altres qüestions. Tres polítics maresmencs han entrat al Parlament de Catalunya de la 12a legislatura, a la que es va donar inici ahir amb la sessió de Constitució que va incloure l'elecció del president de la Cambra Catalana. És Roger Torrent.
Són la socialista Alicia Romero, la republicana Mònica Palacín, que s'estrena com a diputada, i David Mejía, de Ciutadans.
I aquest diumenge arrenca la 34a edició del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, amb una programació que s'allargarà fins a finals de març i que inclou algunes perles, com la producció de Cyrano de Bergerac per part del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
Un concurs que convoca joventut artística, que ofereix una programació variada quant a gèneres i que facilita l'accés al teatre gràcies a unes entrades molt assequibles. Avui en parlarem amb el president del grup teatral calellenc, Albert Salvanyà.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha anunciat l'ampliació del servei d'atenció domiciliària que es va posar en marxa ara fa 10 anys, justament aquí a l'àmbit de l'Hospital Sant Jaume de Blanes, Sant Jaume de Calella. Més tard era el 2013 el de Blanes. Aquesta modalitat s'ha consolidat com una alternativa real a l'ingrés convencional, permet que l'atenció es faci al domicili del pacient i no al centre hospitalari. Els equips de metges i infermeres es desplacen doncs a les cases des d'on els pacients segueixen tractament. Mentrestant, però, tenen un telèfon directe per qualsevol consulta. D'això en parlem avui amb la cap d'atenció domiciliària de la Corporació, amb Mercè Díaz. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Et voldríem preguntar quin benefici ofereix aquest servei que ara compleix 10 anys, més enllà d'evitar les congestions dels hospitals, que aquesta és una problemàtica gairebé endèmica, eh? Quins són els beneficis d'aquest servei d'atenció domiciliària?
Doncs sí, com tu molt bé dius, es tracta d'una alternativa a estar hospitalitzats dintre de l'hospital i bueno, els beneficis jo crec que us explicarien millor els pacients, però que estan tots molt contents, però la veritat és que el fet de poder estar a casa teva amb les teves coses, al teu llit, dinant a casa teva i amb totes les teves coses, doncs ja és una comoditat important per als pacients. A més, a un nivell més ja de salut, doncs també comporta beneficis, com pot ser el fet de que el no estar a l'hospital evites poder tenir infeccions nosocomials que es donen als hospitals, perquè tenim aquí doncs bitxos, per dir-ho d'alguna manera, que són molt resistents, uh-huh, i que estan a l'hospital, I, d'altra banda, doncs, com tu també ja apuntaves, el fet de que en certes èpoques de l'any, com pot ser ara l'hivern, doncs les col·lapses de les urgències i dels hospitals, doncs, són importants, i el fet de poder ser visitat a urgències i poder anar directament a ingressar a casa teva, evita que els pacients que poden fer-ho, doncs, s'estiguin que estar esperant amb lliteres, els passadissos de les urgències, etc.
Com es concreta aquesta ampliació del servei que anuncieu des de la corporació?
Doncs mira, nosaltres vam començar el 2007 amb 8 llits, 8 llocs per poder ingressar persones en el seu domicili. En el 2013 ja teníem 20 llits, i ara aquest any, a principis d'aquest any, coincidint també ara amb l'època de l'hivern, que és quan hi ha més pressió assistencial, doncs hem obert 10 llits més, amb la qual en tenim 30 llits disponibles per fer els ingressos a domicili de la gent que compleix els criteris necessaris i que a més vol anar a fer acabar el seu tractament a domicili. Això ens permet també, com que tenim ara ja 3 equips, ens permet agrupar els malalts per una mica per territori, i amb els 3 equips doncs donem cobertura a aproximadament ja un 90% de tota la població de referència que tenim aquí a la corporació.
Mercè, has utilitzat el verb vol quan dius que el pacient aquí es recomana o es suggereix seguir el tractament a casa seva, i els pacients que ho volen, perquè en cap cas és una obligació.
No, en cap cas és una obligació. Sempre és el pacient i la família que decideix, un cop li expliquem el que farem, com ho farem, el que decideix si vol quedar-se a l'hospital i continuar el tractament amb l'ingrés convencional a la planta d'hospitalització o a urgències, o bé vol fer aquest tractament a casa seva. És sempre una cosa que ha de decidir ell.
Quin no és mai obligat. Quin tipus de patologies tenen la majoria dels pacients a qui s'atén a través d'aquest servei d'atenció domiciliària?
Pues mira, tenim pràcticament tot tipus de patologies. Però, vaja, per exemple, a l'hivern el que més predomina és la patologia respiratòria, sobre infeccions respiratòries, malalts amb EPOCs que se descompensen, pacients amb processos gripals que necessiten ingrés, però bueno, tenim d'altres com infeccions d'orina, infeccions d'altres tipus que necessiten antibiòtics endovenosos, cures de ferides complicades, pacients amb deshidratacions o amb problemes gastrointestinals que necessiten sueroteràpia, i moltes altres.
I entenc que se'l recomana anar a casa a seguir el tractament quan la patologia està estabilitzada, no?
Sí, sí. Un dels requisits és que el pacient ha d'estar estable, perquè és evident que si no ho està, necessita una vigilància activa constant, diguéssim, cada mitja hora, cada hora o cada 2 hores, i llavors això necessita una estructura hospitalària, pot que està monitoritzat, tot i que està, ja t'he dit, amb controls seguits. Evidentment, són pacients que no poden, en aquestes situacions, no poden estar a casa seva.
Avui parlem del servei d'atenció domiciliària que ha ampliat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Ho fem amb la cap d'atenció domiciliària, amb la Mercè Díaz. Mercè, evidentment, aquests pacients que reben tractament a casa no tenen el botó, el pulsador aquell en el que poden cridar les infermeres quan així ho volen, però sí que tenen un telèfon.
Sí, de fet tenen un telèfon directe amb l'equip, que està sempre obert i que sempre el mateix número, i ells saben que en qualsevol dubte, qualsevol problema que tinguin, poden contactar immediatament amb nosaltres. Aquest telèfon a la nit és exactament el mateix número, i llavors està connectat amb el servei d'urgències i els hi contesta el metge que hi ha de medicina interna d'urgències, que és el responsable doncs de contestar aquesta trucada, veure si es pot solucionar, si és un dubte i es pot solucionar per telèfon, o bé si necessita veure el pacient, és el mateix metge que avisa l'ambulància perquè porti el pacient aquí a urgències i es pugui valorar directament. Tinc que dir que això ens passa molt poquíssimes vegades, perquè són pacients que normalment no se'ns compliquen, però bueno, alguna vegada, com que ja portem molts anys, doncs alguna vegada ha passat i es fa això. Doncs el pacient, si es troba pitjor o té algun problema, doncs el porten aquí a urgències, se'l visita a urgències i normalment es queda aquí a urgències fins que l'endemà el propi equip d'atenció domiciliària el torna a revalorar per veure si realment s'ha de tornar quedant aquí a l'hospital o pot tornar a casa i continuar a hospitalització a domicili.
I per acabar, tornem una mica al principi de l'entrevista, quan jo et preguntava pels beneficis d'aquest servei d'atenció domiciliària i tu em deies, pregunta-ho a la gent perquè teniu una molt bona valoració.
Sí, de fet nosaltres quan vam començar a fer aquest tipus aquesta modalitat d'atenció aquí a la zona, que era novedosa i que no s'havia fet mai, doncs vam estar durant 3 anys fent enquestes de satisfacció a tots els pacients que passaven pel nostre servei. I realment la valoració sempre ha estat excel·lent i és el moment ara en què ja ens coneix moltíssima gent i que quan ingressen a urgències i ja ens coneixen demanen si s'han de quedar ingressats, volen ingressar amb nosaltres. Llavors, bueno, això per nosaltres és la constatació, no, de que aquest servei està funcionant i que aquest servei pues és vàlid per fer aquest tipus d'hospitalització.
Doncs ella és la Mercè Díaz, la cap d'atenció domiciliària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Amb ella hem parlat d'aquestes novetats en relació a aquest servei d'atenció domiciliària que compleix 10 anys i que es va implantar en primer moment aquí a l'Hospital Sant Jaume de Calella, oi, Mercè?
Sí, sí, vam començar aquí a l'àrea de l'Hospital de Calella i a la zona del Maresme i ara ja estem a tota la zona de la corporació, que és el Maresme i la Selva Marítima.
Doncs bona feina, Mercè, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El ministre Juan Ignacio Zoido compareix avui encara a aquesta hora a la Comissió d'Interior del Senat, ho fa a petició pròpia per donar explicacions sobre el desplegament policial de l'1 d'octubre a Catalunya, l'anomenada Operació Copèrnic. Qui va ordenar, doncs, l'operatiu que va suposar les càrregues policials, els accessos dels centres de votació, amb el resultat de 1.000 persones ferides, ha obviat pel moment les preguntes directes que li ha formulat el senador D.H. Bildu, John Iñárritu, en relació a les càrregues policials que aquella nit va haver fora de l'hotel on s'allotjava part del contingent de la Guàrdia Civil. Una pregunta que recuperem ara mateix.
Que me gustaría saber si ha abierto usted alguna investigación o les ha abierto algún expediente. Por no hablar de los hechos que ocurrieron en Calella, donde hubo razias policiales contra vecinos que mostraban su desacuerdo, manifestaban su rechazo a la violencia desproporcionada y brutal que se realizó en Barcelona y en Cataluña el 1 de octubre.
La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros, entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades. Sí, es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. Un coste que debemos sumar a los más de 1.000 millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de 4 o 5 décimas del crecimiento del PIB catalán o el descenso del 35% en la reserva hotelera.
Escoltàvem el moment en el que el ministre Zoido ha revelat que el cost de l'anomenada Operació Copèrnic és de 87 milions d'euros, un cost que ha remarcat hauran de pagar tots els espanyols a causa de la irresponsabilitat i l'obstinació del govern independentista. Zoido ha afegit que aquests 87 milions s'han de sumar als més de 1.000 milions d'euros en què Economia xifra l'impacte negatiu en el PIB català i el descens del 35% de les reserves hoteleres. El ministre ha explicat que la xifra del desplegament ha estat formada de manera estable per unes 4.500 persones i van arribar a 6.000 el 30 de setembre i l'1 d'octubre. També ha assegurat que l'actuació de les forces de seguretat durant l'1 d'octubre va ser exemplar i que es va utilitzar la força mínima imprescindible, fets que corrobora la Fiscalia.
A col·lació d'això, l'alcaldessa de Calella té coneixement, ha dit que la Fiscalia de Barcelona té interès en perseguir-la suposadament per delictes d'odi arrel de l'expulsió dels agents de la Guàrdia Civil de l'Hotel Vila el 2 d'octubre passat. Els agents van pernoctar durant dues setmanes a l'establiment, però les càrregues policials de l'1 d'octubre, dia del referèndum, van provocar que gairebé un centenar de persones es concentressin allà a les portes de l'hotel per mostrar el seu rebuig a les forces de seguretat.
Segons l'alcaldessa, 14 persones van resultar ferides en la manifestació ciutadana, havent de ser ateses a l'Hospital de Calella per contusions a cames, braços i a l'esquena pels cops rebuts per part dels agents. El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat que es produïssin càrregues policials a les portes de l'Hotel Vila durant la nit de l'1 d'octubre. Montserrat Candini va ser acusada de coaccionar els propietaris de l'hotel perquè fessin fora els agents, tot i que Candini i la direcció de l'hotel ho desmenteixen. L'alcaldessa va declarar en el seu moment que no volia que els hotels esdevinguessin casernes, paraules que ha reiterat.
Ho sé perquè l'he dit, que doncs, tant per part de la Fiscalia, doncs de la Fiscalia de Barcelona, doncs tenen interès en poder, doncs, diguem, perseguir-me, suposadament per delicte d'odi, suposadament, però no trobaran en cap moment ni res per escrit, ni res dit, ni res de res de que jo instés això que ells diuen. Sí que és veritat que vaig dir en la concentració i em reitero que no volem que dels hotels esdevinguin casernes, això sí, però no podran trobar ni un manifest verbal ni un manifest escrit de que jo instés els propietaris que expulsessin a la Guàrdia Civil.
Candini ha assegurat no haver rebut cap tipus de notificació per part de la Fiscalia.
Ja tot això direm, i encara en la plana política, que 5 polítics maresmencs formen part del nou Parlament de Catalunya. Són la socialista Alicia Romero de Mataró, la republicana Mònica Palacín de Pineda de Mar i David Mejía, responsable comarcal de Ciutadans. Per part del Partit Taronja també hi haurà dos altres representants, en aquest cas de Premià de Mar. El candidat maresmencs de Junts per Catalunya, l'alcalde de Premià, Miquel Buch, no ha entrat finalment al Parlament. Ocupava el número 2 del 22 de la llista per Barcelona, on els resultats electorals van atorgar finalment a la llista del president 17 escons. Sí que ocuparà un seient a la cambra catalana Francesc Ten i Costa, nascut a Calella i candidat en aquest cas per Girona de Junts per Catalunya.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest cap de setmana arrenca la 43a edició del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que convoca i organitza Joventut Artística i que permetrà omplir de propostes teatrals de grups d'arreu de Catalunya la sala del Teatre Orfeo. El concurs es desenvoluparà entre els mesos de gener, febrer i març amb 10 representacions. Cada diumenge a 6:45 del vespre en podem parlar avui amb el president de Joventut Artística, amb Albert Salvanyà. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
S'aixeca el taló, com diríeu vosaltres, del Premi Ciutat de Calella, amb premis interessants per les companyies que hi participen. D'això en parlarem ara. Abans, però, com es fa la tria de les obres que hi participen, i preguntar si són moltes les que us envien les seves propostes, Albert.
Pues sí, en vam rebre, no sé si ara no ho sabria dir exacte, però cap a 40. I d'aquestes 40, llavors en seleccionem 10, les que més ens agraden.
Les que més us agraden, però és aquest l'únic criteri que utilitzeu per enllestir, per definir el que és la programació, o també que hi hagi una mica de varietat, quan a gèneres,
sí, clar,
Albert?
Mirem una mica els temes que siguin variats, entens? De misteri, de riure, sèries, de fet. El que passa és que hi ha una comissió que ens reunim tots i veiem els DVDs perquè exigim que ens enviïn un DVD de l'obra. Llavors decidim a veure quina es triem.
El concurs comença aquest diumenge amb Aires de Família, del grup de teatre Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat. A nosaltres ens sonen, els noms d'algunes de les companyies que hi participen.
L'any passat van guanyar el concurs aquesta companyia aquí, amb la Casa del Llac.
La proposta d'aquest diumenge del grup de teatre Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat és... una comèdia, no?, diria, amb Aires de Família, Albert?
Sí, és una obra, ni comèdia ni drama, vull dir que està bé, està bé. Jo penso que és maca aquesta obra, que agradarà. Però n'hi ha d'altres que estarà molt millor, jo crec. N'hi ha la de Pineda mateix, que jo l'he vista sense DVD, que l'he vista al natural. Mm-hmm. El Cirano de Bergerac la recomano a tothom perquè fan una creació amb aquesta obra.
Mm-hmm. Mira, justament t'anava a preguntar per aquest Cirano de Bergerac del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar. És un clàssic de la dramatúrgia. Es podrà veure aquí l'11 de febrer.
Sí.
Què és el que captiva d'aquesta obra, Albert?
És impressionant l'obra com la fan. Vull dir, el protagonista està impressionant, de veritat, la recomano a tothom, que el que no arriba, no li arriba la sola del sabat amb flotats.
Que això ja és molt dir,
És impressionant, és impressionant que no hi fes aquest paper.
Mm-hmm. Tu que has format part d'aquesta comissió, no?, que ha fet el visionat de totes les propostes que us arriben, digue'm alguna de les perles que hi haurà en el concurs d'aquest any.
Bueno, hi ha Mentiders, que és una comèdia molt divertida, la fan molt ben feta. Després tenim Escac Doble, que la fan la setmana que ve, que són el grup de la Fila Garça, que només fan musicals, i fan és un musical, i solen ser molt bons aquests musicals que fan.
Mm-hmm. Si et sembla...
No, n'hi ha moltes, ara em ve la memòria. Hi ha l'última de totes, que és Les Regles del Joc, que és en realitat El Quarto de Verónica, de l'autor de La Semilla del Diablo, aquella pel·lícula que va fer la Mia Farrow, i és una obra de misteri i està molt bé,
Un thriller psicològic.
Sí. I bueno, n'hi ha diverses, però al mig ja no em venen al cap.
Doncs mira, si et sembla, la repassem. La repassem, Albert. El 21 de gener, aquest diumenge, Aires de Família, amb el grup de teatre Enric Borràs de Sant Feliu. El 28 de gener, aquest Escac Doble, del grup Fila Garça de Molins de Rei. Pel 4 de febrer, el Mentiders de Joventut, de la Joventut de la Faràndula de Sabadell. El Cirano, del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, serà l'11 de febrer. Sortir de l'armari de Canet de Mar, aquesta obra del Centre de Canet, el 18 de febrer.
Aquesta Dones... és una comèdia.
Mm-hmm. Aquesta comèdia, el Dones com jo, del grup de teatre solidari de GA21, serà el 25 de febrer. Full Monty, del grup que caiba de Sabadell, aquesta adaptació teatral d'aquella pel·lícula, no?, que va causar tant de furor i tant d'èxit a la televisió, al cinema.
Es despullen amb escena i tota la història, sí, està bé aquesta.
11 de març, la cançó dels mentiders del grup de teatre Paranys de Sant Joan de Vilatorrada, El Pescador d'Estels de Francesca Maio, revisada i adaptada per Josep Malic del grup de teatre La Camama de Calafell, serà el 18 de març. I acabarem amb aquest Les Regles del Joc, al qual tu també feies referència, del Centre Moral de Gràcia, el 25 de març a 6:45 del vespre, cada diumenge a partir d'aquest i fins a finals de març, amb entrades. Vaja, que no serà pel preu de l'entrada, que la gent no vingui a teatre.
No, i està molt variat el concurs, vull dir, i jo crec que a l'hivern precisament no hi ha gaires llocs per anar el diumenge a la tarda. Llavors, si els ofereixes una obra de teatre que està bé amb un lloc cèntric com és el Teatre Orfeó, i penso que més bé que això, que vull dir que la gent respongui a venir a veure les obres de teatre que fem.
Mm-hmm. El concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella, que està patrocinat per l'Ajuntament de la nostra ciutat. Gràcies a això també hi ha premis interessants per les companyies que hi participen, oi?
Sí, mm-hmm. Sí. Se'ls donen a cada companyia 500 euros per haver vingut a actuar a Calella, i a més llavors tenen els premis bueno, si us toca algun premi, hi ha tres primers de cada, de primer actor, de primer actriu, d'actriu secundària, d'actor secundari, de muntatge, de companyia, de direcció, hi ha tres premis de cada apartat.
I l'especial del públic és aquell que concedeixen els espectadors del concurs, no?
Com és que no t'he sentit bé?
Dic, el premi especial de votació popular.
Ah, sí, la votació popular és la que donen cada setmana al públic, que fem la mitja, i llavors és la que la treu més alta és el que guanya, sí.
Mm-hmm. Doncs avui a l'informatiu que hem volgut parlar, fer una avançada d'aquesta programació teatral que tindrem aquí al Teatre Orfeó Calellenc. Per cert, veiem les produccions de companyies de teatre amateur d'altres poblacions de Catalunya. No sé si Joventut Artística teniu algun projecte en ment.
No, sortir fora, en principi no en tenim cap. El que tenim és que un cop acabat el concurs de teatre, sí, que farem una comèdia molt divertida, que es va fer aquí l'any 82 o 83, exacte, no me'n recordo. És un vodevil. Uh-huh. I la farem nosaltres, a la companyia d'aquí.
Quin?
Es diu Una nit a casa seva, senyora. I està molt bé aquesta obra. Està, però molt bé. Ara començarem a ensejar ja la propera setmana.
En previsió d'estrenar-la quan, Albert?
A veure, si tenim temps, la farem, l'ensejarem en 8 setmanes, que és molt just, i fer-la tot el mes d'abril. Si no hi ha temps, llavors ho farem el mes de maig.
Doncs seguirem atents.
Perquè les comèdies solen costar, eh? Costa més que no pas una obra sèrie, que costa molt la comèdia de fer. I, bueno, les últimes que hem fet han tingut molt d'èxit.
Anava a dir, sembla que ara us hi esteu especialitzant, no, joventut artística?
Sí, és que el públic el que vol és espargir les cabòries i les cabòries i voler riure i despejar el cap, saps què vull dir? I les comèdies agraden molt ara. I, bueno, això no vol dir que l'altre que munti, pues, sigui una de sèrie.
Uh-huh.
Però ara en portem dues, tant el Toc Toc com Sigues Infidel i No Miris amb Qui, que han agradat moltíssim, perquè els hem hagut de fer més dies inclús dels que havíem programat, i llavors ara farem aquesta. I si i de cara a l'estiu també en tinc una al cap que també és de riure, o sigui que llavors potser en tocarà una de sèrie. Depèn.
Estarem en contacte, Albert, per veure com es van concretant aquests projectes que tens al cap, eh?
Molt bé.
Gràcies per ser avui a l'Info Migdia, Albert Salvanyà, president de Joventut Artística. Gràcies.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Adéu, bon dia.
107.9 FM. Milar Calella, per a tota la família. Petit i gran electrodomèstic, telefonia, climatització, informàtica, imatge i so. Milar Calella, primeres marques en electrodomèstics i electrònica de consum de qualitat, professionalitat, assessorament tècnic i productes d'eficiència energètica. Milar Calella, Rierany dels Frares 93, telèfon 93 766 1771. Milar Calella, per a tota la família.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
A Calella, divendres 19, a les 9 del vespre, a la Sala Mozart, Tierra Firme, dues dones, l'Eva i la Kat, i el millor amic d'una d'elles, en Roger. Un vaixell als canals de Londres i una pregunta. És possible viure l'amor, la família i la vida de maneres tan diferents i tot i així mantenir-se units? Més informació a ciclegaudí.cat.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @RadioCalellaTV.
I abans de la previsió del temps, encara un altre punt cultural, perquè els actors Abel Folk i Roger Coma presenten aquest dissabte a Calella l'Electa. És una de les comèdies de la temporada teatral, gira al voltant de qui ha de ser proclamat president de la Generalitat de Catalunya. 5 hores abans de pronunciar el seu discurs d'investidura es lleva amb un problema que no sap com resoldre i per això demana ajuda d'un excèntric psiquiatre. Dissabte, aquest dissabte a 9:45 del vespre a la Sala Mozart.
Abel Folk i Roger Coma protagonitzen aquesta obra escrita per Ramon Madaula i dirigida per Jordi Casanovas, que ha estat un dels èxits de la temporada teatral i de la programació del Club Capitol. Ara l'equip de l'Electa gira per les sales del país i aquest dissabte es posa en escena a Calella.
Moltes gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió de Joaquim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bon dia. El temps avui ha de continuar bastant tranquil, tot i que encara amb alguns núvols baixos aquest matí, que aniran disminuint a mesura que avanci el dia. No descartem alguna goteta aïllada i poc important al llarg d'aquest matí tampoc, però en tot cas aquestes precipitacions desapareixeran ràpidament de cara a mig matí i al migdia. Per tant, una situació que acabarà dominada per la bonança i amb unes temperatures que avui seran semblants a les d'ahir. Les màximes se situaran entre els 15 i els 17 graus. Demà, temperatures mínimes més baixes respecte a les d'avui, les màximes però es mantindran sense canvis.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Neti Polit.
Acabem més notícies aquesta tarda al butlletí de les 6 i també a l'Info Vespre. Aquesta nit des de Ràdio Calella Televisió també retransmissió en directe del sorteig del Suma Quilòmetres de la campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants. Ara les notícies en xarxa. Adéu-siau.